Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ara, mentre el riure, dic quines associacions que fem els periodistes de la música amb el tema que ve. Bé, és el que té quan és un magazín que passes d'un tema a un altre. Escolta, m'has de mirar d'enfilar els temes. Vinga, anem a parlar de trens, anem a parlar de la situació ferroviària del nostre territori, la R2 Sud, que ens afecta molt aquí en aquest municipi. És molta la gent de Sitges que a diari agafa el tren per anar a treballar, anar a estudiar, pel que sigui, i que doncs està patint doncs d'una situació de retards, que d'això no en parlarem perquè no és la matèria, però que en breu patiran doncs d'unes obres que s'han de fer als túnels del Garraf. Com saben, Adif començarà aquestes obres el 16 de març, que han de reparar elements de la infraestructura en un túnel i uns viaductes en el tram entre Sitges i Garraf. L'objectiu, òbviament, és fer perdurar, diguem, que sigui més longeva la durabilitat d'aquest tram. Tot això, òbviament, tindrà afectacions, que ja coneixem. Passaran menys trens en aquest tram de via. Per tant, hi haurà menys trens que vagin Sitges-Barcelona, bàsicament perquè ens entenguin. Hi haurà alternatives com el bus i tot plegat, però en qualsevol cas, afectació. I de què volem parlar si no és de retards i tot plegat? Doncs del sistema ferroviari, de les vies del tren, de la infraestructura que l'envolta. I amb qui en parlarem? Doncs algú que en sap molt de la matèria, que no és el meu cas, si és el de la persona que avui ens acompanya, i és en Lluís Monjo. Què tal, Lluís? Bon dia.
Bon dia.
Benvingut. Ell és, dic, expert. Per què? Doncs perquè és el coordinador del Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris de la UPC, per tant, enginyer que en sap un tou de sistemes ferroviaris. I en volem parlar perquè, Lluís, clar, ara d'entrada, la primera pregunta que li he fet és: com ho veus, això? No sé si la resposta que m'has donat per començar la podem dir. Com ho veus? Com veus la nostra línia de tren aquí, el nostre pas pel Garraf?
Com que no tenim res amagat,
Vinga.
Repetiré la resposta que t'he donat, que és negre.
Negre.
Negre, però vull ser positiu.
Vinga, va. Per favor, Lluís, necessitem positivitat a les nostres vides. A les nostres vides i a tot, i al tren.
Vull ser positiu perquè el pla alternatiu de transport que s'ha fet i amb les incorporacions que han sortit avui a la llum, en principi haurien de garantir la mobilitat de tot el corredor cap a Barcelona, i no anirem pitjor de lo que estàvem. És a dir, hi ha molts dies que ja estem funcionant amb el trajecte Sant Vicenç-Barcelona amb dos trens per hora i sentit.
Sí.
I per tant, tampoc no hauria de ser dramàtic. El problema és quan aquests dos trens que circularan alhora comencen a fallar. Llavors sí que potser tenim un problema, però bé, vull pensar que amb aquests dos trens entre Sant Vicenç, Vilanova, Barcelona, serà suficient per absorbir la major part de la demanda.
Mm-hmm. Saben que el que passaven fins ara eren quatre, o sigui, aquesta hauria de ser la regularitat habitual, ja ens vam quedar amb dos arran de tots els problemes, i això és el que han assegurat que mantindran, no? Aquells dos trens per hora, no? Que uniran doncs, el territori en Barcelona.
I més tenint en compte que els regionals quedaran suspesos entre Sant Vicenç i el Prat, i per tant són circulacions que es treuen del plàning de la marca.
Vilafranca, no? Diguéssim, o no? O m'ha semblat entendre?
M'ha semblat entendre que es feia servir substitutori de bus entre Sant Vicenç i el Prat.
D'acord.
Però tampoc no m'ho he llegit.
No, nosaltres aquí ens hem centrat en el que ens afecta a nosaltres, que és aquesta connexió, diguéssim, amb Barcelona, que és la que afecta sobretot el gran gruix de gent. Deies, ho veig negre, però vull ser positiu. Vull ser positiu d'entrada perquè consideres que amb aquests trens hauríem d'assumir tota la població, però pel que fa a les obres, als sistemes, perquè clar, estem parlant d'unes vies que es van construir fa moltíssims anys, sobretot la Cantó de Mar, no? que és molt antiga, del
1881,
exacte, després, i d'uns túnels també, que tot això necessita molt manteniment. Ara aquestes obres justament responen a aquesta necessitat de manteniment, aquest túnel, però se sap també, no?, que amb aquestes obres, amb aquest manteniment, no n'hi haurà prou en aquests mesos, no? no? És a dir, no sé si aquest pla, si veus d'alguna manera també amb positivitat aquest pla previst i aquesta necessitat de manteniment, és a dir, si realment això es pot recuperar i podem tenir uns sistemes ferroviaris com Déu mana, diguéssim, no? Per poder també tenir una freqüència de trens com Déu mana.
Sí, és a dir, penso que el més important és garantir la seguretat, està garantida, sí. Però és veritat que hi ha trams que estan molt, molt malmesos i amb les actuacions que es faran ara es garanteix que la plena seguretat i que es puguin treure les limitacions de velocitat que ara existeixen. Però penseu que en aquesta primera actuació que es fa ara és el pas previ a una actuació posterior que serà de molt més calat, que és l'ampliació del túnel banda muntanya i que també tindrà unes afectacions i no seran de 3 mesos, seran de 2-3 anys el que pugui durar l'obra. En tot cas, el que sí que és cert és que almenys ara veiem que s'està fent un procés de manteniment i els usuaris de la línia ho poden veure, els que la utilitzem cada dia. Jo vinc de Barcelona a Vilanova cada dia i per tant tu ets conscient que s'han canviat travesses, s'han canviat rails, s'han fet actuacions a catenària, l'estació de Castelldefels està potes amunt per una nova configuració de vies i per tant hi ha les actuacions pròpies que faran que en aquest corredor sigui molt més segur, molt més fiable, però clar, això no es fa d'un dia per l'altre, es necessita temps i per tant serà necessària molta més paciència.
Clar, anava a dir, és que la gran dificultat justament d'aquestes obres és que això afecta sí o sí a la freqüència diària, no? I si justament la dificultat és aquesta convivència, no? És a dir, és com fer una mica obres a casa, no? Si tu pots fer obres a casa teva i marxar de casa i que les obres vagin fent, bé, però si has de conviure, no? Tot això s'allarga, tot això es dificulta, i no sé si a mi què és el que passa, no? Que no, entenc que no hi ha la possibilitat de dir tallem la circulació, fem les obres, ho arreglem i tornem, perquè clar, deixes penjat a moltíssima gent, no?
Això amb els estudiants del grau és un exercici que el primer dia fem de, d'acord, anem a tallar la circulació.
Què passa, no?
Què passa? Amb un tren hi caben aproximadament amb una doble composició 2.000 persones. Dividiu quanta gent cap amb un autobús, quants autobusos necessitem, i ja hem vist en els últims mesos que Catalunya ha estat tensionada, hem necessitat busos de la resta del país i els han hagut de portar. No és assumible tallar completament. És a dir, al final l'opció de deixar una sola via és un element de que permetrà al sistema respirar i no tensionar més el servei per carretera, que ja també està de per si tensionat.
Per tant, haurem de tenir paciència. No hi ha una alternativa.
No hi ha una alternativa.
I necessiten manteniment i necessiten, d'alguna manera, restaurar-se, i arreglar-se. Sí. Això és indispensable.
Fixa't que la consellera, que aquesta sí que és una dada que a mi em va sorprendre, que va dir: en un mes hem invertit el que s'havia invertit en un any.
Sí.
I estàvem parlant de 70 milions d'euros, si no recordo malament. Sí. Llavors, el que sí que un pot pensar és, ostres, només 70 milions d'euros de manteniment, doncs, a la que haguis canviat 4 carrils i 4 coses, ja te'ls has gastat. És a dir, potser sí que fa falta un esforç inversor per part de...
És el que percebeu, perquè clar, és veritat que ara deia, sí que s'han fet coses, s'han arreglat, però és veritat que la ciutadania no té gaire aquesta percepció de que s'hi ha arreglat res, no? És a dir, què passa aquí? És a dir, com és que s'arreglen coses, no? I que els experts diuen s'han arreglat coses, però com és que la ciutadania no percep que s'hagi arreglat res, al contrari, no? El que percep és com un abandó.
Percep un abandó perquè doncs els trens estan mal cuidats, fan el que poden, però és veritat que tu veus els trens que estan grafitejats per culpa del vandalisme, tens retards continus, hi ha problemes que repeteixen diàriament a la infraestructura i per tant un té la sensació de que això no evoluciona. I sobretot una cosa que sí que podem criticar és la falta de comunicació. És a dir, jo com a usuari, quan estem a l'estació de Vilanova i veus que ni el propi agent del Petogroc et sap dir per quina via passarà el tren, és que aquí alguna cosa falla. Llavors sí que hem de fer un esforç en comunicació i atendre els usuaris més correctament. Això sí que seria demandable en una situació com la que estem.
Clar, que d'alguna manera ara la percepció ciutadana probablement se centra en dos eixos, no? Una és la d'aquesta sensació d'abandó, no? I de mala comunicació, com ara bé deies, no? Ens tenen aquí abandonats i ja ens treuen trens i ja en posen i en retallen freqüència i diuen que ara faran unes obres però poca cosa més. I l'altra és la de la seguretat, no? Que probablement també ve arran d'accidents, etcètera, no? Però en matèria de seguretat i com a entès la matèria, aquesta és una via segura? Podem anar tranquils al tren?
Sí, sense cap tipus de problema. Podem anar tranquil·líssims al tren.
Perquè de vegades també és veritat que, i això ho generen, no, els accidents, no? Que generen un punt d'alarma, no? I després doncs, les imatges que hem vist, òbviament, del talús, d'aquest que passa per la línia de mar, no? De la zona, diguem, entre Sitges, Vilanova, que es veu que està malmès, que entenc que s'ha d'arreglar, però no hi ha un perill de seguretat.
No. No, no. I les estadístiques són... És a dir, són contundents amb aquest aspecte. És a dir, per més que ara haguem tingut una mala època amb un parell d'accidents, malauradament, molt greus, les estadístiques demostren que el tren és el mitjà de transport més segur. No recordo si era un 0,001 per cada 10 milions de passatgers. O de viatges.
Sí, sí, comparin les estadístiques amb el cotxe, per exemple, no, clar, i no, res a veure,
Res a veure, per tant, sí, el missatge de tranquil·litat enfront als usuaris, estigueu tranquils, que és un sistema segur i que podem agafar sense cap tipus de problema.
Clar, ara entrarem en una fase d'obres, de manteniment, comencem amb aquesta primera, però com bé deies, vindrà una altra fase que serà més llarga, que durarà anys, i què planteja aquesta altra fase? És a dir, la que hi ha sobre la taula ara, què planteja?
El projecte tal com estava concebut o el que estava publicat fins ara era que el túnel banda muntanya havia de doblar la seva capacitat per adaptar-lo als estàndards de seguretat europeus i permetre la circulació dels dos sentits de la via pel mateix túnel, amb la qual cosa s'ha de multiplicar per dos i pico.
Per tant, el túnel a la banda mar quedaria com a
galeria de servei o via verda en funció del tram.
D'acord.
No és una obra menor, és una obra molt complexa.
Vol dir doblar, no, la capacitat d'aquest túnel perquè hi passi una segona via.
Correcte.
Aquesta és la previsió, això és una obra de... És la única proposta que hi ha sobre la taula i és segur que es farà aquesta? Se sap això?
Hi havia una altra proposta, lo que jo diria que el projecte que s'havia aprovat era el del...
Aquest.
Però l'altra proposta que hi havia sobre la taula, que s'ha reclamat des d'alguns actors del territori, era justament plantejar la necessitat de fer un nou túnel directament que complís amb tots els estàndards actuals i que no tingués l'afectació sobre els usuaris diaris. Bueno, no
és a dir, seria compaginable fer un nou túnel i que la freqüència de trens per la via actual pogués anar d'una manera corrent?
Jo això no t'ho puc dir perquè no et puc dir geològicament o com està el massís del Garraf perquè per foradar al mateix temps
que
passen trens, i a més tenint en compte que hi ha l'autopista i també hi ha la carretera superior. No ho sé si és compatible. En tot cas, és una opció alternativa que s'havia demanat d'estudiar. No sé si s'ha fet o no, però bueno, semblava raonable que vist la influència que tindrà o l'afectació que tindrà això durant els propers anys, plantejar aquesta nova via.
Perquè, en teoria, no, i sense saber-ho del cert, permetria d'alguna manera reduir els temps d'afectació, diguéssim,
Clar, el fet de poder excavar un nou túnel paral·lel al que ja hi ha et permet no haver de circular en via única, en principi, durant aquests 2-3 anys que duran les obres que estan previstes. Ara bé, com dic, jo no et puc garantitzar que això no tingui afectació, però bueno, era una alternativa.
Tot això són obres per adaptar-se a un sistema europeu, no?, de ferroviari, que és el que ara en principi no estan adaptats, no?, aquests túnels a aquestes vies. Fa molt que no estem adaptats al sistema europeu?
Bueno, a veure...
Perquè això què vol dir? Que no tenim l'amplada... És a dir, què vol dir que no estem adaptats al sistema europeu?
Clar, és a dir, és un tema de seguretat i la legislació va variant amb el temps.
D'acord.
És a dir, al seu moment, quan es van fer, doncs complien les normatives.
D'acord.
Al final les infraestructures o es van adaptant a la legislació o es queden obsoletes com està passant. Ara és cert que si tu vas amb el tren i et quedes a dintre de certs trams del túnel, doncs no hi ha espai per fer una evacuació. Bé, bueno, doncs això s'ha de solucionar. Com? Pues o fent el tamany del túnel actual més gran o fent un altre que ja compleixi. Hi haurà trams que s'hauran quedat més obsolets que uns altres.
Per tant, aquesta adaptació obligarà també a canviar trens?
No.
No necessàriament,
No necessàriament. Estem parlant de l'embolcall. D'acord. El que és el tren en si ja està perfectament adaptat. Tenim trens que són relativament nous i compleixen amb tots els estàndards de seguretat i que són necessaris actualment.
Clar, tot això, d'això, aquestes obres que estem parlant ara, no hi ha dates ni hi ha terminis, de fet encara no hi ha res concretat, no? S'han anat publicant coses, estem parlant d'una gran obra d'infraestructura aquesta d'augmentar el tamany d'aquest túnel, no? I fer passar les dues vies per aquesta banda de muntanya i deixar l'altra com a galeria, no? o com a via verda. Però clar, el que sí que hem de tenir clar, entenc, la ciutadania, Lluís, és que ens venen uns anys en els que hem de tenir més paciència, si cap encara, amb els trens. És a dir, no sé si d'alguna manera el missatge ha de ser també una mica aquest, de calma. O sigui, hem de suposar que això és per millora i que a partir d'aquí, no, un cop passi això, tot serà millor, hi haurà la freqüència tornarà a millorar, etcètera, no? Però que entenc que sí o sí hem de passar per aquí.
Sí. Necessàriament. I fixeu-vos que hi ha projectes que van molt més enllà, és a dir, hi ha una quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat que està prevista i els espais per fer-ho. Per tant, tot això al final ha de revertir en un millor servei d'aquí un temps. Perquè, clar, en aquest temps no es mesurem dies, es mesurem anys. Per tant, sí, paciència, però que si l'esforç inversor acompanya, tampoc no hauríem d'allargar-ho tant amb el temps.
Fins ara entenem, o enteneu els que en sabeu que aquest esforç inversor no ha acompanyat? És a dir, s'hagués pogut avançar tot això i fer-ho molt abans per no arribar a segons quines situacions?
Probablement s'hagués pogut invertir més, s'hagués pogut coordinar millor.
Tenim uns bons sistemes ferroviaris aquí?
Sí. En general, sí, la resposta per mi és sí.
Sí.
És a dir, tot i que es van tancar fa uns anys moltes línies,
sí.
Tenim una xarxa que dona servei a bastanta part del país i podria anar molt més enllà. I sí, tenim uns sistemes ferroviaris i amb aquests sistemes ferroviaris no pensem només en Renfe, pensem en ferrocarrils, en transports metropolitans, en tramvia...
Sí,
tenim una... Catalunya té una dotació ferroviària molt important i molt variada, a més.
Clar, però que òbviament, com tota la vida, no necessita de manteniment, no? que com sempre és el que sempre més costa. No? De vegades engegar coses o obrir projectes doncs és relativament fàcil o difícil, però el difícil és mantenir-los, no? Amb el temps. Clar, entenc el que t'ho preguntava perquè és veritat que, clar, fruit d'aquesta situació que estem vivint amb els trens, no? I sobretot els usuaris diaris, no? De retards, etc, d'aquests accidents fora, que d'alguna manera ens afecten, no? Emocionalment, hi ha molt el comentari de tenim uns trens tercermundistes, no? Tenim no sé què. I no sé si d'alguna manera com a persona que en sap de la matèria fa una mica de mal això, no? De dir, home, tercermundistes, no sé si és el millor objectiu, no? No?
Tercermundistes no és el millor objectiu. És a dir, podem parlar de que tenim trens que són relativament antics, és a dir, hi ha convois que tenen 40-50 anys, però que funcionen relativament bé, és a dir, tenen uns problemes d'accessibilitat, tenen uns problemes de convivència tecnològica, però bé, jo no els qualificaria en cap cas de tercermundistes. L'última ferrocarril s'ha invertit molt en material rodant nou. Tramvia de Barcelona està apostant per... També ara ha rebut tres nous tramvies i més que n'arribaran quan es faci la connexió. I Renfe està en un procés de canvi dels trens de rodalies més antic i dels de regionals. Jo no ho qualificaria de tercermundista.
És a dir, és millorable, no? Com
és
tot.
És millorable.
És molt millorable, no? Entenc que estem en procés de millorar-ho, no?
Sí.
O que d'alguna manera el que hem de entendre la ciutadania és que estem en aquest procés de millora, però que això han de passar uns anys.
Fixeu-vos que els trens que potser estan més malmesos, que tenen més mala pinta, si tu vols, els ulls dels usuaris, són els regionals més antics.
Sí.
Aquests tenen al voltant de 40 anys. Són, són trens que els hi costa molt fer el manteniment, perquè ja no queden peces. Els que els van fabricar tampoc no hi són. Aquests en poc temps s'han de...
S'han d'anar canviant.
I per tant jo crec que aquí tindrem un salt qualitatiu molt important.
Amb el tema regional. I a Rodalies, quants anys tenen els trens d'ara? Perquè jo recordo, ara estic pensant, jo recordo com van implementar aquí aquests nous trens de Rodalies, els de dos pisos, etcètera, no? Aquests que ara estan molt grafitejats i tot plegat, però ja fa anys això, deu fer 20 anys...
No et podria dir ara.
Probablement, sí, deuen fer 20 anys. Però clar, no sé si també hi ha...
Però 20 anys per un tren
És el que anava a preguntar.
És a dir, és mitja vida.
És el que anava a dir, quan es fa vell un tren? És a dir, a partir de quina edat podem entendre que un tren és vell?
Penseu que els trens, per exemple, els de Rodalies, es fa una intervenció de mitja vida,
sí?
Que es porten al taller, es desmunten peça a peça, es canvia tot el que s'hagi de canviar i es tornen a muntar.
D'acord.
Per tant,
una mica com un Lego, eh?
És un Lego, total. I és una operació que es fa a mitja vida i el tren et pot aguantar 20 anys més. Per això es parlava que 20 anys no és res per un tren.
D'acord, no, per això preguntava, perquè de vegades no, la comparativa que fem els humans amb la percepció que això d'edat, de què és vell i què és nou, doncs potser amb segons quina infraestructura, doncs això no és vellesa, no? Ni tant, és una, potser una edat adulta, però no vellesa, no?
Exacte.
Podríem dir, és a dir, es pot... Altra cosa és que després els mantenim nets, etcètera, no? Que això és un altre text.
És una altra guerra.
És una altra guerra, perquè a veure, si us plau, els grafiteros, mira, jo ja no hi entro, però les finestres... Les finestres fa ràbia, eh?
Sí.
Perquè és que entreu amb tota aquella llum que entra a la finestra, fa molta ràbia. Home, probablement fa ràbia tot, no? Però la finestra fa molta ràbia.
Sí, no, i a més, pel codi de seguretat que hi ha, si depèn del número de finestres que estan pintades, el tren es queda inútil i no pot circular. Per tant, alerta que totes aquestes pintades malmeten molt el servei.
Tot i això, Lluís, i tota aquesta percepció que tenim ara d'aquesta línia de Rodalies que ens afecta aquí, d'aquestes obres que vindran, i probablement hi ha aquest esgotament comprensible, entenc, per part dels usuaris, l'evolució dels trens i d'aquesta línia ferroviària aquí al nostre pas pel Garraf és una evolució bona? És una evolució prou actualitzada? Fent així com...
Sí, és a dir, tenim... El material s'ha anat evolucionant, s'ha anat canviant, s'està invertint en la via i, a més, jo crec que el més important és que la demanda respon. És a dir, és un corredor superutilitzat.
Molt. No sé en quin ordre està.
No ho sé, però jo et puc dir per l'escola a la que treballo, que és l'UPC de Vilanova, et diria que probablement el 50% de la gent arriba amb Rodalies, és a dir, el dia que va malament...
Ho noteu a l'aula, eh?
Ho notem, és a dir, no s'afecta a professors, no s'afecta a estudiants i els trens van plenets. Té una demanda molt alta.
No, és evident, i a més és evident perquè quan hi ha problemes, no, el caos que es genera en la vida, no, de les ciutats, en aquest cas dels municipis, com per exemple Sitges, és important. Això significa que hi ha molta gent que necessita, no, d'aquesta connexió ferroviària pel seu dia a dia.
I sobretot perquè la connexió amb carretera amb vehicle privat, doncs, té el cost que té.
Sí.
No és fàcil.
No, que és caríssim, que aquí tenim uns peatges, no, que ens ho posen realment molt difícil. Més enllà de que, i no sé, m'imagino que ets un gran defensor dels trens, no? M'imagino. Que trobo que, més enllà del cost econòmic que té el fet d'anar en cotxe, jo sempre he pensat, com a usuària de Rodalies, que he estat diària durant molts anys de la meva vida, que tenia molts altres avantatges, més enllà de l'econòmic, que era més econòmic. Que era que el viatge en tren l'aprofitaves, i jo com a mínim durant molts anys l'he aprofitat per moltes coses, des de dormir, és a dir, que ja era mitja horeta, una becaïneta que tenies al tren, ja sigui d'anada o tornada, fins a estudiar, llegir, és a dir, és un temps que aprofites, que si vas conduint no és tan aprofitable, no?
I sobretot et treus l'atenció d'estar pendent de la carretera.
Per descomptat.
Després d'una jornada que pot ser més o menys tensa, no t'has de... ficar a circular amb altra gent que alguna condueix com veritables bojos.
Sí, sí. Clar, per tant, hem de confiar d'alguna manera. Lluís, crec que hem de la ciutadania, els usuaris, hem de confiar en que això millorarà i que un cop passin tot aquest període d'obres, que serà un període segur feixuc i que es requerirà de la nostra paciència, de que millorarà això i que acabarem, o sigui, tindrem un molt millor sistema ferroviari, connexió ferroviària amb Barcelona, que és la que ens afecta principalment.
Com t'he dit al principi, sí. Jo vull ser positiu i sí, crec que l'esforç inversor que es farà ara, quan d'aquí 2-3 anys tinguem la línia arreglada, tindrem els nous convois i tots els projectes complementaris que s'estan fent, jo crec que notarem un salt qualitatiu molt important.
Per tant, el que requerirem de nosaltres bàsicament és paciència, no?, per recuperar. Hi ha molts que, jo no sé si tu ja hi eres aquí, que recordem molts, com a mínim en aquesta línia, una etapa que va ser com l'etapa daurada, que va coincidir amb la Mercè Sala com a directora de Renfe, que va ser un moment molt, molt, molt potent, perquè va ser estrany que anomenessin una dona directora d'una empresa tan potent com era Renfe, però és que aquí a Sitges, per exemple, recordem molts, moltíssims, un directe que hi havia a la primera hora del matí, Sitges-Barcelona, semidirectes que hi havia, clar, això va anar canviant, després van evolucionar, però clar, de vegades hi havia trens que en mitja hora de rellotge, 30 minuts màxim, et deixaven a la ciutat. Era una època en què els trens funcionaven com a rellotges suïssos. Sortien a les 7:59, a les 7:59 tancaven les portes, ja podies córrer, que si no arribaves no s'esperava un minut. Tornarem a aquell moment? És possible tornar allò?
Jo t'anava a fer un matís amb això que estàs dient, perquè, clar, estàs parlant de fa molts anys enrere i el nivell de circulacions i de saturació de la línia
era
és molt
menor,
diferent.
Era menor, cert.
Llavors,
la població de Sitges, per exemple, ens posem en el cas, era menor, evidentment. Per tant, hi havia molta menys gent que anava a Barcelona.
Clar, hi ha un salt d'usuaris i un salt de número de circulacions a la línia
que
probablement fa incompatible que es pugui tornar a tenir aquest tipus de servei que estàs dient. El que sí que és cert és que quan la línia està sense problemes i tu agafes un regional Vilanova-Barcelona, el trajecte el fas en 35 minuts si va bé. Per tant, a veure, capacitat n'hi ha. Quan es feia la quadruplicació de via Castelldefels al Prat, que puguem tenir els tràfics de regionals i de rodalies segregats, jo crec que es pot millorar molt els temps de viatges. Ara penso que hi ha una saturació entre Castelldefels i el Prat, i Barcelona, sobretot amb el tram el Prat-Barcelona, que ho fa molt difícil.
Que ho fa molt difícil. Per tant, vaja, paciència, ja ens queda més això. El que també sembla bastant evident que el que faran falta són molts experts en la matèria. I com a coordinador d'aquest grau de sistemes ferroviaris de la UPC, no sé si és quelcom que també percebeu de dir, i els hi dieu als alumnes, nois, noies, nois, entenc que hi ha més nois que noies, no?
Molts més nois que noies, però és un tema que estem treballant.
Que estem treballant, no? És a dir, que les noies encara no s'animen amb això dels sistemes ferroviaris, que ens tira més enrere els trens o què?
Sí.
Però en tot cas, entenc que és una àrea en la que, o sigui, aquí faran falta molts professionals.
Sí, ja fan falta ara. És a dir, a l'UPC de Vilanova, a part del grau, tenim el màster de sistemes ferroviaris i tracció elèctrica, i penseu que hi ha les empreses estan bolcades i cada mes algú et pregunta, no tindràs un o dos enginyers per fer no sé què? I clar, no tenim. Els 15 alumnes que estan fent el màster, si no estaven treballant, ara ja estan treballant, tots, i els del grau que estan a segon curs, encara els hi queda una miqueta per poder començar, però no tinc cap dubte que tindran un facilitat a l'hora de trobar feina ràpidament.
Perquè podem dir que aquest és un transport de futur.
Sí.
Totalment,
Sí, totalment. Totalment, perquè a més anirà més. És a dir, com a transport de massa, les ampliacions que es volen fer, els nous trams que entraran, el manteniment d'alta velocitat de rodalies, tot això requerirà de molta gent. Penseu que les empreses del sector ferroviari estan sofrint un canvi generacional. Ja sé que tota la indústria ho està fent, però les del sector ferroviari s'està perdent molt capital humà i és molt difícil canviar-lo sense perdre aquest coneixement Per tant, anem a veure si podem ajudar des del grau,
sí,
amb l'ajuda de les empreses que són les que marquen una mica les necessitats que tenen, que puguem cobrir en aquest gap que s'ha obert.
Per tant, són estudis amb garantia de futur professional, eh?
Seguríssim.
I amb garantia de professor laboral seguríssim.
Seguríssima.
Que això també entenc que és un reclam també, no? Per un jove que doncs, potser li agrada el món de l'enginyeria, no? I s'està plantejant que estudiar, doncs és un reclam interessant aquest, perquè a més no sé si és un futur laboral pròsper, no només aquí, sinó arreu d'Europa, no? Probablement, és a dir, que de trens n'hi ha tot arreu.
Sí, i de fet fixa que la Espanya era una anomalia, perquè la carrera de mobilitat elèctrica, de sistemes ferroviaris, digui-li com vulgui, perquè tens diversos noms arreu d'Europa, érem l'únic país que no en teníem cap.
I com és això?
És una bona pregunta.
Amb la tradició ferroviària que tenim al país, no?
Clar, i a més una persona que volgués estudiar naval tenia molt clar on havia d'anar,
sí,
a l'escola de nàutica.
Sí.
Si algú vol fer aeroespacial, sap on ha d'anar.
Sí.
Si vol fer automoció, també ho sap. Hosti, si algú vol estudiar algo ferroviari, no hi era en aquesta opció. A nivell de màster sí, però a nivell de grau no. Doncs, bueno, anem a veure si amb aquest grau som capaços de cobrir aquest gap i trobar l'espai d'estudiants que ho tirin endavant.
Que pel que deies, i el que et preguntava, és a dir, és pròsper a nivell més enllà d'Espanya, això,
sí, sí.
És a dir, que el tren és un sistema de transport no només de passat, present, sinó de futur absolut, eh?
Absolut. I a més de feines molt, molt qualificades, molt, molt tècniques.
Clar, és a dir, que a més, exacte, són feines que necessiten realment d'experts en la matèria, és a dir, de gent que s'hagi format única i específicament per allò.
Et faig un matís.
Sí.
El grau, el que les empreses ens van demanar quan ho vam començar a fer, era justament una visió general del sistema ferroviari.
D'acord.
No necessitem ara mateix experts en res, però sí que tinguin una visió de conjunt i les eines per saber integrar les diferents parts que actuen dintre del sistema ferroviari. Després, quan facin un màster, ja s'especialitzaran en el que calgui. Però la funció del grau és donar unes eines generals que et permetin tenir una visió de conjunt molt àmplia.
Clar, però unes eines generals d'un entorn específic que és el ferroviari, no?
Això mateix.
Que és el que no existia, que com saben, que la UPC de Vilanova va implementar aquest grau ara fa 2 anys, no?
Fa
els alumnes
anys.
Que l'estan cursant estan en el segon curs, per tant els hi queda 2 anys per graduar-se i que surti aquesta primera promoció, no?, d'aquest grau de sistemes ferroviaris, que de moment funciona prou bé i que entenc que la idea, no?, és mirar a seguir motivant a joves perquè vaja, es formin en això, tenint en compte que ja ho sabem, que abans ho deia, que l'UPC a Vilanova té un percentatge, no?, de col·locar professionalment els seus estudiants i els seus alumnes
molt alt,
altíssim, però que aquest també el tindrà, el de sistemes ferroviaris. I clar, veient el panorama, no?, cada setmana i mitja passa alguna cosa amb els trens, que si les vies, que si no sé quina infraestructura, que si els túnels, tot plegat, algú va pensar, home, aquí farà falta gent que en sàpiga perquè digui la seva, perquè és veritat que és d'aquells temes que si no en saps una mica...
Sí, queda lluny.
És difícil intervenir, no?, perquè com entres en això? Hi ha temes que t'ho permeten, però clar, el tema ferroviari, el teu amor pels trens ve des de petit?
Sí.
És que és un tema també que té una mica de fetitxa, allò dels trens, no? És a dir, hi ha gent que no sé, té com falera pels trens.
Jo vinc de família avi ferroviari.
D'acord.
Els pares no, i a mi sempre després m'han agradat, però la feina t'ha portat per un altre camí fins que aterro a Vilanova i em trobo gent de l'àmbit i fiquem en marxa totes aquestes iniciatives. Però sí. De fa temps.
Perquè no sé si, a més, és un amor que, i un vincle, no?, que es forma, que es crea també, no?,
sí,
amb el temps, és a dir, el tema del tren, no?, i aquest vincle, i és una cosa que es pot anar cultivant d'alguna manera.
I és una cosa que enganxa molt. Un cop hi ets, la gent queda enamorada.
Per què? Què té?
No sé si el que tu deies del romanticisme...
Té un punt romàntic, claríssimament. Mira, abans ho lligàvem amb la cançó a l'inici, eh? Però sí. Jo sí que crec que el tren té com... Hi ha un punt de romanticisme amb el tren, no?
I una cosa que és molt important, que incidim molt en, sí? en els joves, és que ho han de veure com un sector punter tecnològicament. Uh-huh. És a dir, fa molt mal quan et venen i et dibuixen un tren i et dibuixen un tren de vapor. No! Oh. No.
Encara ara?
Sí.
Encara ara. Com aquells de petits amb el fum, la xamanella i el fum, no?
Exacte, hem de canviar aquesta visió, hem de fer-los entendre que és un sector punter que té tecnologia tan puntera com l'aeroespacial.
És veritat que lliguem això, no? Coses com modernes, no? O això, o sector punter, a coses més que tinguin a veure amb l'aeronàutica, no? Potser, o amb això, amb l'aeroespacial. En canvi, això no sé si és perquè és terrestre o per què, ens sembla que no ha de ser tant.
I a més és un sector que integra molts àmbits de l'enginyeria, però més enllà de l'enginyeria, eh? És a dir, les empreses diuen, no, és que necessitem molts enginyers de moltes branques diferents, però necessitem advocats, necessitem metges, necessitem molts perfils professionals diferents dintre del propi ferrocarril. Per tant, anem a intentar treballar per això.
Clar, a més, és que quanta gent es mou en tren a dia d'avui? No sé, aquesta xifra que existeix, quanta gent es mou en tren a dia d'avui?
Segur que està disponible en alguna banda aquesta xifra.
Clar, que t'ho sé.
Milions
no sé,
de persones.
No sé si és el sistema de transport que més volum mou de gent. Probablement.
Estava pensant, no sé si l'agregació de tots els desplaçaments amb cotxe supera el tren, però clar, a nivell de transport de masses és
clar,
el que més segur.
Exacte, si parlem de transport de masses, no? Al final el cotxe té la disponibilitat que té, o un autobús té la disponibilitat que tren. Amb un tren hi caben moltes més persones,
correcte.
No? Exacte, tenen aquesta capacitat, no?, de moure masses, el que dèiem, d'un punt a un altre, de manera segura.
De manera segura.
I eficient.
No us oblideu de l'eficient.
Que és molt important. És veritat que la percepció ara, Lluís, la tenim una mica esbiaixada, de l'eficiència, i tu com a usuari ho hauràs patit aquests dies i ho deus patir també a diari. Un que en sap de la matèria, quan el tren no va, quan el tren arriba tard i a sobre no t'ho diu, no sé què, s'enfada més o s'enfada menys? No sé si és com més empàtic amb el sector o al contrari.
M'enfada més quan la gent es fica a dir coses que no són i menteix i la gent se ho creu. Dintre del propi tren, això no sé què... No,
això bueno, és culpa de... No? Tots en sabem, no?
Hi ha un moment que també has de deixar de banda d'intentar fer pedagogia i dir, no, mira, em quedo aquí al meu racó calladet i ja està.
Per tant, quan passa això no ho dius, no? Que ets el coordinador.
No.
Si no, encara la gent et culparia tu, ell.
Segurament.
Diria, doncs és culpa teva, no? Per portar...
Que ara em dirien, estàs a sou de no sé qui. No, miri, afortunadament...
Lluís Monjo, moltíssimes gràcies per la visita.
De
ha
res.
Estat un plaer conèixer una mica més la visió d'algú que en sap d'aquest sistema ferroviari nostre, sobretot el que ens afecta aquí al nostre territori, d'aquesta R2 Sud, no?, que en breu entrarà en aquest procés d'obres inicial de 3 mesos, ja ho saben, arran d'aquest túnel que han d'arreglar d'alguna manera, mantenir durant aquests mesos, però, i ja els ha avisat el Lluís, vindrà una obra posterior, més gran, de durada d'anys, necessària, indispensable, per tant requerirà de la nostra paciència, més enllà de que qui la fa i els responsables ho han de fer bé.
Això mateix.
Que això també els hem d'exigir, és a dir, no es tracta de diament a tot el que facin.
Ara hi ha una oficina de coordinació d'obres que farà una feina magnífica, n'estic convençut.
Doncs vinga, ens quedem amb el positivisme de Lluís Monjo. Gràcies per la visita, un plaer.
Igualment.